Tornem al Sant Cugat a fons. Ho comentàvem a la tertúlia abans. Els joves catalans han de dedicar el 120% del sou per pagar el lloguer d'un pis, en el cas de les hipoteques. Parlem d'un percentatge una mica més baix, un 60% del sou. El problema és que per accedir a una hipoteca necessites una barrera d'entrada que els sous tampoc permeten aconseguir. Avui volem parlar d'habitatge, volem parlar de com ho podem fer per intentar trobar una sortida a un dels problemes més urgents de la societat, especialment Sant Cugatenca, que és una de les ciutats amb el preu de l'habitatge més car. Per això hem convidat avui a dues persones, després parlem per telèfon amb una altra, com és una d'elles és la Mariona Sòria, del Sindicat de Llogateres. Bon dia.
Bon dia.
I l'altra és el Ramon Riera, president d'Eurofinques. Bon dia.
Bon dia.
Primera pregunta, anem al gra. No, això té solució a curt termini?
Qui comença?
Qui vulgueu.
L'hem
llançat aquí a...
A curt termini, solució? No, perquè com que no han planificat bé el tema, pues ara estem patint les conseqüències. Jo crec que quan va començar la crisi, tots estaven preocupats per altres coses, no? El tema de les hipoteques, el tema del preu del diner, el tema de la reestructuració financera, el tema del rescat dels bancs, i ens vam oblidar dels lloguers. I la prova és que els governs que hi havia en aquella època, el 2012-2013, a sobre, pues, bueno, van aprovar una modificació del pla dels lloguers, del pla dels arrendaments. Això va ser el maig del 2013, crec recordar, que això, en certa forma, dinamitava encara molt més el tema del lloguer i, sobretot, l'estabilitat que en aquell moment pues, ja es venia tenint amb el tema del pla des de l'any 95, crec recordar.
És a dir, quan es va reduir el termini la duració dels contractes de 5 a 3 anys, no?
Això mateix. Jo crec que això va obrir una escletxa molt gran, i això és el que ha provocat, en molts casos, no únicament a Sant Cugat, sinó a altres municipis, l'expulsió de molta gent.
Bueno, i a part d'això, no només això, és a dir, jo crec que venim de més de 15 anys d'una legislació absolutament aberrant, diguéssim, en quant a la protecció de l'habitatge com a dret, no només el que comenteu dels contractes de lloguer, sinó l'aparició de les SOCIMIS, també les hem de posar sobre la taula com un problema afegit que patim ara mateix les persones, que és que en aquell moment s'estableix que el lloguer és un bé de mercat especulatiu, o sigui, l'habitatge es converteix en un bé especulatiu més, i per tant això afecta directament el dret a l'habitatge. I una altra cosa, jo aquestes estadístiques de vegades em fan una mica, o sigui, fan molta por, perquè a vegades o sigui, el 60% del sou d'un jove, si és que el té. O sigui, també hauríem d'entrar aquí a veure i a revisar quin mercat laboral estem tenint i què se'ls està oferint als joves en aquests moments. És a dir, el 60% del sou dels joves, qui el poden tenir?
També és veritat que en aquest cas el titular és molt cridaner, però evidentment agafa un rang d'edat on les situacions són molt diferents. És a dir, agafa des dels 18 fins als 30, crec, i evidentment a la part final dels 20, diguem, la situació és diferent que els joves que tenen 18, 20, 22. Evidentment, però, a Sant Cugat és, dintre dels diguem-ne, temes prioritaris, l'habitatge és... Està entre si no és el primer, està entre els tres primers, perquè evidentment la situació és complicada, sobretot per les persones que ja viuen a Sant Cugat, que no tenen un habitatge en propietat i que volen seguir vivint a Sant Cugat. Què es pot fer? És a dir, a curt termini hem estat d'acord que és complicat, però a mitjà termini què es pot fer?
Home, jo crec que a curt i mitjà termini el que estarem que establir són les bases de la col·laboració entre el sector públic i el sector privat. És a dir, que aquí es té que intentar generar més sol, es té que mirar a veure quina quantitat de sol públic hi ha, i aquest sol públic que existeixi, o inclús el sol privat, doncs intentar generar vivenda assequible o vivenda social per cobrir totes aquestes necessitats. Mira, jo sóc un defensor absolut de tres elements bàsics a la vida en un estat de dret. És el dret a l'habitatge, el dret a una bona sanitat i el dret a l'educació. Si ens feien aquests tres elements, francament, no sé què fem aquí. No sé què fem aquí, no sé què ens està donant l'Estat. I, desgraciadament, jo ja tinc ja una edat, he viscut molts cicles i he passat per moltes empreses del sector privat i com a professional us haig de dir que és un tema que totes les administracions s'han oblidat. El tema de l'habitatge, hi ha molts plans d'habitatge, però ningú... Tots poden haver molts plans, però si no hi ha diners per executar-los i no hi ha voluntat, doncs no podem fer res. Respecte a Sant Cugat, jo crec que Sant Cugat és un dels municipis a Catalunya que realment se n'ha preocupat del tema. El que passa és que evidentment no tenen l'agilitat, perquè gestionar el sòl no és fàcil, i després tampoc no han tingut els recursos. Voluntat no han tingut. La prova és que el parc de lloguer que hi ha aquí a Sant Cugat, home, potser és un dels més grans que hi ha en municipis d'aquestes característiques a tot Catalunya, si no dic a Espanya. Però bueno, fa falta molt més, i per això en aquests moments, si no hi ha recursos per part de l'administració, doncs el que té que fer és intentar buscar apoios al sector privat amb promotors o inversors, incentivar fiscalment aquests acords, aquestes col·laboracions, i posar a disposició de la gent més necessitada, més vulnerable, doncs, habitatge, perquè al final jo segueixo dient és que l'habitatge és un dret. És que si no podem accedir a aquest dret, què ens queda? Viure al carrer, no?
Està bé que un representant de les APIs estigui parlant així. O sigui, m'encanta quan parleu així i us poseu en la pell del que està davant del vostre negoci, perquè al final, diguéssim, els que estem aquí, a vegades no ens sentim tan protegits pel seu negoci, no? Nosaltres
podem discutir-ho, això.
Ja, sí, i tant. Nosaltres, el sindicat de llogateres, sempre parlem de dos ritmes diferents, no? Quan parlem amb l'Ajuntament de Sant Cugat i fins ara ens hem trobat un nosaltres fem el que podem, tirem de les nostres competències fins allà on podem per resoldre aquest tema, sempre els diem el mateix, no? Nosaltres tenim dos ritmes i veiem molt clar que hi ha d'haver dos ritmes en la solució, no? Un és l'emergència habitacional que ha d'atendre una administració pública, és a dir, quan hi ha una família a punt de ser desnonada, els recursos de l'Ajuntament han d'anar a protegir aquestes persona perquè s'està quedant al carrer com a conseqüència d'una nefasta legislació en l'àmbit de l'habitatge. Com que nosaltres no, a llarg termini ens proposem canviar aquesta legislació, però és evident que això no es farà d'un dia per l'altre, demanem a l'Ajuntament de Sant Cugat que atengui aquestes persones que estan sentint expulsades de casa seva. Això per una banda. A llarg termini poden fer moltes altres coses. Un bloc d'habitatges triga entre 5 i 6 anys a construir-se des de l'administració pública. Quan veiem unes promocions créixer a Sant Cugat, resulta que en un any i mig estan a disposició del comprador. És a dir, des de que comença l'obra fins que acaba, poden trigar un any i mig, dos, més o menys, no ho sé, com pot ser que una administració pública trigui 6 anys en fer un habitatge o una promoció d'habitatges? Nosaltres el que diem és s'han de canviar els ritmes de les solucions. Si nosaltres necessitem habitatge públic a disposició de la gent de Sant Cugat, hem d'agilitzar aquests processos. Com s'agilitzen aquests processos? Pues no entrant a la dinàmica, a la mateixa dinàmica, diguéssim, del mercat, no? Per què no intentar fer unes solucions habitacionals més ràpides que no costin 6 anys de construir, entre que es licita el projecte, es construeix el projecte i s'adjudica? Per què no agilitzem tot això, no? És una de les coses que hem posat sobre la taula.
Bueno, doncs potser perquè potser no hi ha sòl disponible, qualificat, perquè es pugui ser més àgil. Perquè a vegades el que passa és que l'administració té que tirar d'aquells sòls que tenen una qualificació, que no són residencials, i té que negociar o té que requalificar o té que mirar a veure com canvia el tema, i això per descomptat. Mira, estem en un país que estem molt lluny d'altres països d'Europa respecte a l'agilitat urbanística i a l'agilitat de concessió de llicències. Perquè tu penses una cosa i dius, home, és que com pot ser que es construeixi una promoció privada en 18 mesos? Però és que potser han hagut 18 mesos per poder obtindre una llicència. Ja són 36. Si no és tan àgil, tampoc la promoció privada, desgraciadament. Perquè a mi ja m'agradaria que Espanya, que Catalunya, que Sant Cugat, tingués una agilitat a l'hora d'aconseguir les llicències. M'entens? I aquí s'estan, a vegades, 12 i 18 mesos per aconseguir llicències. O sigui, quan tu parles... Clar, és molt demagògic. Dic, home, és que en 18 mesos... Es... No, perdona, no. Prèviament hi ha hagut una gestió del sòl i posteriorment hi ha hagut una sol·licitud de llicències i això no fa que es pugui construir en 18 mesos. Ojalà es pugui construir en 18 mesos, però no és així. Desgraciadament estem amb una legislació urbanística i amb una, molt lenta, però és que a part que sigui lenta, és absolutament a vegades és intentar sortejar, intentar saltar moltes traves. Hi ha més traves de les que en pensem. Entens? T'ha de ser un professional que realment visqui a vegades la problemàtica de al final poder aconseguir la llicència. I a més ara, amb les traves que ja Barcelona ja fa temps que ho estan aplicant i no s'està construint. És el tema del 30% de les promocions privades que es tenen que dedicar a vivenda assequible i a vivenda social.
D'això en parlarem, després, d'acord? Perquè és un tema, hem encetat aquí un meló, però és que tenim al telèfon el president del Consell General d'Agents Immobiliaris d'Espanya, el Gerard Duelo. Moltes gràcies per atendre'ns, bon dia.
Bon dia.
Bé, et deia, un dels problemes que es troba, en aquest cas, la iniciativa privada són les traves burocràtiques. Però què es pot fer per solucionar això des de l'administració estatal?
Bueno, pues, canviar coses, és a dir, canviar coses. Quan ara fa pocs mesos la consellera de Justícia ens va venir a veure i va dir, mira, anem a proposar al Parlament unes noves lleis per lloguer inspirades en les lleis que funcionen molt bé a Alemanya, segons ella, que no és així, pues tots vam estar contents de que algú prengués una iniciativa, particularment sobre el règim de lloguers, perquè en aquests moments Barcelona molts dels nostres fills i molts dels joves tenen que marxar a viure fora perquè els lloguers pugen, perquè només ho poden pagar doncs, empreses estrangeres o persones estrangeres que tenen un altre nivell de vida. Llavors hem estat tots molt contents. Però després vam veure el contingut d'aquest proper projecte de llei i no vam estar ningú contents i el vam retirar del Parlament. Per tant, el que és estupendo, el que tinguem que fer alguna cosa i tinguem que regular una mica les lleis del lloguer, benvingut i quan abans. Ara, el com ja seria molt més llarg que el que puc explicar en aquest programa. Hi ha moltes coses, bàsicament seria molt tècnic dir que els índexs, tot edifici té tots uns índexs, si no és el lloguer de l'àtic que el lloguer del primer pis, i si fes una llei per tot, doncs llavors, segons com la fem, doncs es perjudica el veí de dalt o el veí de baix en funció de que l'inquilí pot treure més diners. No? En fi, és complicat, però més o menys amb això us dono una idea.
Però, per tant, tota la solució d'aquesta situació actual del patiment de la gent per trobar habitatge passa només pel sector públic o el sector privat també ha de fer alguna reflexió?
Bueno, el sector privat sempre fa reflexions, però la reflexió del sector privat és molt senzilla, la llei i la demanda. És a dir, si algú, sempre que hi ha molta gent que et paga un lloguer més car, doncs tu fas, i la llei, dintre de la llei, et permet, doncs jo per dir, contractes curts i sense límits de preu, doncs escolta, el mercat el regula. I mentre el mercat privat, el sector privat es regula amb oferta i demanda, i és així. Per tant, quan això podríem dir que cau en una casuística en el qual doncs els lloguers pugen pel turisme i pugen perquè la ciutat es fa més turística que el que té que ser, que és els que viuen en aquesta ciutat, doncs llavors ha d'intervenir la llei. I sigui la llei autonòmica, sigui la llei municipal, en primer lloc, la llei autonòmica o la llei estatal, que això ja seria complexa, pues, tots aquests estaments estan preocupats per lloguers, però això no passa només a Barcelona. Passa a grans capitals. Per tant, sempre ha d'actuar la legislació, sempre ha d'actuar l'ordenament, sempre ha d'actuar la regulació, i el sector privat, pues, el sector privat regularà en funció dels seus interessos.
Doncs, senyor Duelo, gràcies per atendre's per telèfon, per aquesta, una mica en aquesta línia és el que debatrem tot seguit. Gràcies per aquests minuts i fins una altra.
A vosaltres, i moltes gràcies per haver-me trucat.
Doncs bé, la Mariona feia que no amb el cap unes quantes vegades. Li donem la paraula a ella perquè ja...
És que em fa molta gràcia perquè el sector privat, almenys amb les persones amb qui hem estat debatent des del sindicat de llogaters moltes vegades, que bueno, vosaltres els mitjans de comunicació ens poseu sempre davant, és fabulós. Són partidaris de la regulació, són partidaris del dret a l'habitatge, és fantàstic. Ens sentim... però és que és molt estrany aleshores el que ens passa, no? Perquè, és a dir, com pot ser que els llogaters estiguem absolutament ofegats per un sector privat que s'està aprofitant de la situació i que està enriquint-se amb la situació, perquè, desenganyem-nos, s'està enriquint una part d'aquestes empreses, o sigui, s'estan fent riques a través d'exprimar els lloguers de les ciutats. I en canvi, quan parles amb ells, diuen, clar, és que si les lleis són així, què hem de fer, no? O sigui, el que s'ha de fer és canviar la llei. Però si estem d'acord, per què no venen a manifestar-se amb nosaltres? Per què no es corresponsabilitzen d'una manera? Per què després impugnen el 30% de l'habitatge protegit que es fa a Barcelona? Per què s'ha impugnat? O sigui, en què quedem? En què quedem? O sigui, som partidaris del dret de l'habitatge, però cada cop que l'administració fa un pas endavant per regular aquest preu de l'habitatge per protegir la ciutadania, s'impugna i es porta a tribunals.
Senyor Riera.
A veure, m'encanta sentir-te, Mariona, que veig que el tema ho portes molt a dins, però jo crec que hem de ser una miqueta més globals. Mira,
és tots, difícil parlar des de la distància quan t'afecta personalment un tema, no?
Però, escolta'm, jo he vist...
Escolta'm
una cosa. Jo, independent que sigui professional i tingui un negoci, jo visc de lloguer. Vale? I, per tant, jo estic en mans del propietari. Vale? I he tingut que negociar la meva renta i el meu pis on visc de lloguer. Per tant, jo també ho he viscut amb les meves carns, això. Vale? Jo t'haig de dir una cosa. És a dir, a veure, qui fan les lleis... Vale? Són la gent que nosaltres votem. I aquests senyors són els que regulen el mercat.
Vale? Però, per tant, està a favor d'una regulació del mercat? De regular el mercat, de posar un límit als lloguers, per exemple?
A veure, jo el que...
Podrà dir al seu company. Si nosaltres...
Jo el que vull és que hi hagi una regulació equitativa, justa, però el que jo tampoc vull... I estic d'acord, és que tot ho té que assumir el sector privat. No, perdona.
El sector públic
també té la seva part de culpa, l'administració també té la seva part de culpa de que estiguem on estem. Perquè tu he dit al principi del programa. Es va venir un problema, però no van fer res per intentar resoldre aquest problema. Ara que el tenim, ara és problema del sector privat.
Evidentment.
És a dir, l'administració va posar els materials perquè la casa al final s'enfonsés. Vale? La va posar, perquè si no hagués modificat la llei d'arrendaments urbans en quant al plaç, possiblement ara encara estaríem amb contractes de lloguer prorrogats i segurament el factor expulsió que ha passat, no ha passat aquí a Sant Cugat tant, però sí a altres municipis, si puc dir-te a Barcelona, ha sigut tremendo el tema d'expulsió. I això també el que ha fet ha sigut que a altres municipis de l'àrea metropolitana hagi també crescut el preu.
La part positiva d'això és que Sant Cugat i Barcelona els preus són similars, per tant, això segur que no hi ha...
Sant Cugat és un drama, no sé si ho sap, però Sant Cugat és un absolut drama, o sigui, era una situació que ja era un drama per la gent jove de Sant Cugat no està emancipada a Sant Cugat, la gent jove ha de marxar als afores de Sant Cugat per emancipar-se des de fa molts anys, si es pot emancipar. I ara aquesta situació afecta a famílies de totes les condicions i a la gent gran. O sigui, sí. És un problema i és molt gran. El problema de Sant Cugat és que no s'ha visibilitzat i per això
Mariona, a mi em preocupa molt això. Jo soc molt sensible amb aquesta situació.
No, sí,
perquè,
ja es veu.
Perquè jo soc molt sensible. Però jo crec que l'administració en aquests moments, tenint en compte que estem en un mercat global, que tenint en compte que avui en dia aquesta mobilitat... És que, saps què passa? És que hi ha tendències que han afectat el mercat i que afectaran encara més.
No, però les tendències...
Aquestes mobilitats que hi ha en aquests moments... ara hi ha una mobilitat que abans no hi havia. Mariona, abans la gent buscava una feina i estava 30 anys a la feina. Buscava una residència i estava 30 anys a la residència. No és així. I aquesta mobilitat
abans,
també provoca tensió.
Abans, els meus pares llogaven un pis i podia estar 30 anys. I jo ara no m'hi puc estar 30 anys. Jo cada 5 anys estic patint perquè allà no m'hi podria quedar a viure.
Bueno,
i abans, cada 3 anys.
Tampoc era just que estiguessin 30 anys pagant, per exemple, pues, el que es pagava.
Bueno, s'actualitzava, perquè estava regulat d'una altra manera, perquè no era perquè l'habitatge no era un bé
torno a repetir,
especulatiu.
Jo crec que l'administració pública i el sector privat han de col·laborar més, s'han de posar d'acord precisament per posar més habitatge a l'abast de la gent vulnerable. Però és més, tenen que ser més transparents a l'hora també d'otorgar a les vivendes. Més transparents en el sentit de que, bueno, a veure, jo al·lucinava avui el RAC1 quan venia cap aquí d'una senyora a Barcelona que va tindre que cridar RAC1 per denunciar la seva situació amb una vivenda de 40 metres quadrats amb una nena discapacitada, perquè al final l'Ajuntament de Barcelona es posés a treballar el tema i buscar-li no un pis dels que ells han fet o dels que ells gestionen, no, d'un pis d'un senyor que l'ha posat amb la bolsa de lloguers de gent vulnerable.
Però no cal que escolti RAC1, vingui Sant Cugat, vingui a alguna reunió del sindicat de llogateres,
no,
i de casos d'aquests...
Encantat, Mariona,
invita'm. I gestionats per APIs de Sant Cugat. Així. Li estic dient, jo l'únic que estic dient és que s'ha de corresponsabilitzar el sector de les APIs a Sant Cugat, s'ha de corresponsabilitzar del drama que estem vivint, perquè estan fent negoci, s'estan enriquint gràcies a una legislació que nosaltres estem intentant canviar i que les APIs i que el sector estan impugnant als tribunals. Cada cop que vostès diuen l'administració hauria d'actuar en aquest sentit, cada cop que ho ha fet, s'ha judicialitzat la situació. No estem avançant perquè hi ha un poder brutal sobre l'administració per part dels interessos privats. Les socimis tenen el 80% posat en el negoci del lloguer. Per què? Perquè s'estan enriquint sobre això. Si els hi sortís a compte, no ho farien. Per tant, si hem de canviar la legislació, comencem pels passos adients i deixin de posar traves als intents que està fent l'administració en aquest sentit. Perquè no ens podem queixar més de que l'administració no està fent coses, que quan fa coses resulta que no li va bé al sector. I el sector té molt de poder. I jo l'únic que demano és una corresponsabilització d'aquest sector, un contracte social, ètic, davant de les situacions que estan vivint famílies de Sant Cugat, davant de les APIs. Les APIs s'estan beneficiant absolutament d'aquesta situació.
Major, escolta una cosa. Ni admeto ni tolero que tu acusis els APIs que estan darrere d'enriquir-se respecte a la vulnerabilitat de la gent que no pot pagar el lloguer. Això, a veure, escolta una cosa. Els agents immobiliaris, al final, nosaltres assessorem, però al final nosaltres el que fem és recollir un mandat dels propietaris, ¿vale? O sigui, no acusem els agents immobiliaris, perquè els agents immobiliaris al final són uns mandataris, són uns assessors, però el que realment mana són els propietaris. I si, per exemple, estàs parlant de socimis, a veure, no hi ha cap API que gestioni propietats de les socimis.
No,
¿vale? S'ho gestionen ells, ¿vale? I els fons d'inversió també s'ho gestionen ells, no els agents immobiliaris. És que estàs posant sempre en boca l'agent immobiliari, i l'agent immobiliari no té culpa ninguna del moment que viu el sector respecte a la vulnerabilitat que representa el que no hagin lloguers assequibles. Això no és culpa de l'agent immobiliari, això és culpa de l'administració, que ells, quants incentius fiscals hi ha? Digue'm quants incentius fiscals hi ha per posar, per exemple, una vivenda a les bolses immobiliàries per gent assequible. Hi ha molts incentius fiscals?
Hi ha els que han construït, és que el que es té que fer és que
torno a repetir-te.
Ho han dit vostès, si és que el problema és que estem davant de la llei de l'oferta i de la demanda, I el mercat del lloguer està dintre d'aquest mercat d'oferta i la demanda.
Mira, jo no sé, mira, si ho coneixes,
per tant, els incentius fiscals que puguin fer les administracions públiques mai seran a gust dels propietaris, perquè guanyen molt més expulsant una família i pujant el lloguer 1.300 euros que no pas
escolta'm una cosa, des de la meva perspectiva com a professional, jo puc dir-te que el meu despatx no ha expulsat mai a ningú, al contrari, a vegades, vale, hem intentat, i moltes vegades, amb èxit, parlar amb els propietaris perquè en reconsiderin el tema del preu per poder-ho llogar, vale? És a dir, és que a mi el que em sap greu, Mariona, a veure, tu no pots posar en un mateix sac, m'entens, a tots.
Clar,
vale?
Que no, però...
Però clar, si tu coneixes algun cas concret, digue-ho i denuncia-ho, però no posis mai a tots.
En
això
estem,
perquè
vale?
Jo tinc moltes sensibilitats, doncs denuncia.
Doncs escolteu, us hauran d'emplaçar a que aquest debat el mantingueu fora de l'estudi, perquè hem de donar-li pas.
Però jo demano més col·laboració, sector privat, sector públic, si no hi és, anem malament.
Escolti, però a part de venir a ràdio, vingui vostè un dia al sindicat de llogateres, ens reunim l'últim dijous de cada mes, ens reunim aquí al costat, a Cal Temerari. Vingui i escolti els casos que hi ha.
Ens expliqueu què tal va la trobada quan es produeixi.
Nosaltres anem a publicitat. Jo estaré encantat de tornar a
Temerari. Doncs vingui.
Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.